Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Per avui hem preparat el resum de notícies de la setmana. Una entrevista amb mossèn Joan Antoni Mateu, delegat d'ecumenisme del nostre bisbat, perquè ens parli de la reforma luterana amb motiu del 500 aniversari que commemorem aquest proper dimarts, dia 31. Mossèn Xavier Parés, el nostre col·laborador, ens respondrà una de les preguntes que ens fem sobre la litúrgia, l'Església i la vida cristiana en general. Clourem Església d'Urgell amb alguna dada d'agenda i el comiat. El programa té l'Àlex Alsina al capdavant dels controls i Maria Marín, qui el dirigeix i presenta. Som-hi, doncs. I comencem per les notícies de la setmana, concretament doncs, que Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, va iniciar diumenge passat, dia 22, la visita pastoral a la parròquia de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra. L'acabarà el proper dijous, dia 2 de novembre. Monsenyor Vives va mantenir una trobada al santuari de Canòlic amb el Consell de Pastoral, el Consell de Càritas, l'equip de catequistes, l'equip de l'Estós, els escolans i altres agents parroquials i amb l'assistència del cònsul major de la parròquia, honorable Josep Miquel Vila. En les paraules de benvinguda a l'arquebisbe, la representant parroquial va anar desgranant les activitats i iniciatives que al llarg dels darrers 7 anys s'han dut a terme, posant èmfasi en la catequesi de 250 infants, en la creació d'activitats per a joves, com el Festival Canòlic Music, i la intensa activitat de Càritas parroquial, on hi col·laboren uns 30 voluntaris. Monsenyor Vives va recordar el valor i el sentit de la visita pastoral que el bisbe copríncep du a terme per tal de conèixer de primera mà la realitat de la vida dels fidels i les realitats que els preocupen, que viuen i que els són reptes en aquests moments. Durant el cap de setmana passat es van dur a terme les jornades de formació de Mans Unides a l'Escorial, Madrid. El nostre bisbat s'hi va fer present amb la presidenta delegada, Teresa Cabanes, i un voluntari, i van estar acompanyats del conciliari de Mans Unides diocesà, mossèn Lluís Eduard Salinas, que participava a les jornades de formació dels conciliaris que aquest any han coincidit amb les jornades de formació de l'organització. El bisbe de Calahorra i la calçada Logroño, conciliari nacional de Mans Unides, monsenyor Carlos Escribano, i la presidenta Clara Pardo donaren la benvinguda als assistents. S'hi seguí una conferència marc de les jornades a càrrec del reverend doctor José Luis Segovia, vicari de Pastoral Social i Innovació de l'Arquebisbat de Madrid, sobre lucha contra el hambre, el derecho de la alimentación desde la perspectiva humana y cristiana. Dissabte, dia 21, s'hi feu present el cardenal Peter Tuckson, prefecte del dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, i feu una conferència explicant el nou dicasteri i plantejant desafiaments i reptes. Dissabte, dia 21, dins els actes de les beatificacions dels 109 religiosos claretians màrtirs a Barcelona, el nostre arquebisbe va tenir un encontre amb la recentment elegida nova superiora general de les filles de Maria Immaculada, claretianes, que tenen la primera casa fundada fora de Cuba per la venerable mare Maria Antònia París a Tremp. Es tracta de la mare Yolanda Kafka, polonesa, i de la germana Ana María Mandriles, argentina, que és la seva vicària general, i que resideixen a Roma. Van poder compartir la situació de la comunitat de Tremp al bisbat d'Urgell, on hi ha la germana Ana Roca, de superiora, així com de l'escola Maria Immaculada, d'una línia que hi regenten, i del treball apostòlic a la ciutat de Tremp i al bisbat. L'arquebisbe va invitar la superiora general a visitar Tremp i la diòcesi. Dilluns passat va tenir lloc al Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell la primera jornada de formació permanent per a preveres i diaques d'Urgell del curs 2017-2018, que va aplegar una cinquantena de participants. El ponent fou el prevere de Tarragona, mossèn Josep Mateu, delegat de Joventut i Vocacions de l'Arquebisbat de Tarragona, doctor en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. També s'hi feu present el delegat diocesà de Joventut d'Urgell, Lluís Plana. Tractar el tema del proper sínode de bisbes convocat pel Papa Francesc sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional. La jornada s'inicià amb el rest d'hora menor en la festa litúrgica de la dedicació de la catedral de Santa Maria d'Urgell. Aquest dimarts, dia 31 d'octubre, commemorem els 500 anys de la reforma que Martí Luter va iniciar aquesta mateixa data l'any 1517, tot invitant a un debat acadèmic sobre el poder de les indulgències i fent públic a la ciutat de Wittenberg un pasquí on exposava 95 tesis o enunciats sobre el que ell creia que devia qüestionar-se. Anem a parlar-ne bastament amb mossèn Joan Antoni Mateu, que és delegat d'ecumenisme de la nostra diòcesi. El saludem. Bona nit, mossèn Mateu.
Molt bona nit.
Contentíssims de que sigui aquí i ens parli d'aquest tema que ha ben segut molts dels nostres oients i pararan l'orella amb interès, de veritat. Li sembla, doncs, que comencem ja? Doncs, preguntaria que Què mou, en realitat, Luther a penjar les seves tesis a l'església de Wittenberg?
Començaria dient, per respondre aquesta pregunta, que potser d'una manera reductiva s'ha volgut iniciar la reforma amb aquesta exposició pública de Martí Luther, que va ser el dia 31 d'octubre del 1517, amb les 95 tesis sobre les indulgències. De fet, una ruptura no es pot concretar en un moment molt puntual. És precedida per un ambient, per unes discussions, per uns desencontres personals, també cal dir-ho tot, perquè la personalitat de Luther hi va influir moltíssim en aquesta temàtica, i després es va com estructurant, es va fraguant, fins que ja sembla que no es pugui evitar o no es pugui donar marxa enrere. De fet, aquella exposició era l'exposició d'un jove professor de teologia que convidava a un debat acadèmic i profund. És a dir, en el gest de penjar aquelles tesis, no hi havia una voluntat d'un trencament amb l'Església catòlica. De fet, l'experiència de Luther, la teologia de Luther, és molt profunda i hem d'anar una mica a les seves arrels. Per això, a mi m'agradaria citar unes paraules del papa Benet XVI que van tenir lloc en un encontre amb representants de l'Església evangèlica a Alemanya el dia 23 de setembre de l'any 2011, una mica perquè vegem la perspectiva de fons que anima tot aquest debat. Sí, sí. Deia així el gran papa teòleg Benet, diu, per a Luther, la teologia no era una simple qüestió acadèmica, sinó una lluita interior amb ell mateix, i després això es convertia en una lluita sobre Déu i amb Déu. La gran pregunta que ell es plantejava és com puc tenir un Déu misericordiós? I continuava dient el papa Benet, la pregunta, com es situa Déu respecte a mi, com em posiciono jo mateix davant Déu? Aquesta pregunta candent de Luther ha de convertir-se una altra vegada i certament d'una manera nova també en la nostra pregunta. I acabava dient, penso que aquesta sigui la primera qüestió que ens interpel·la al trobar-nos amb Martí Luther. Per tant, seria una simplificació voler abordar tota la qüestió luterana a partir d'unes qüestions disputades, que eren típiques en aquella època, sí, sí, centrades en el tema de les indulgències. És a dir, hi ha un gran debat sobre Déu, un gran debat sobre la meva situació davant Déu i, en el fons, sobre la mateixa experiència de salvació.
I en aquests 500 anys, mossèn Mateu, què hem de dir de les relacions entre catòlics i luterans? Alguna cosa, perquè són molts anys i potser hi hauria moltes coses a dir, però comenti'ns allò més important que vostè cregui veure-hi.
Jo penso que el més important és que tots constatem avui que la ruptura de l'Església és una expressió de fracàs per tots els cristians. I que hem passat d'un profund desencontre, sobretot els primers anys de la Reforma i després també tota l'experiència de la contrarreforma i de la Reforma catòlica, a una actitud de retrobar-nos, a una actitud de fer camí junts, de dialogar amb sinceritat, cercant les causes i, sobretot, mirant de superar allò que ens aparta. No hi ha dubte que Luther es va apartar de la fe catòlica, no ho va fer d'una manera, diríem, d'un moment a un altre, sinó que això és un procés, i després hi ha hagut un camí de reencontre, primer amb el moviment ecumènic fora de l'àmbit catòlic i sobretot a partir del Concili Vaticà II en l'àmbit de l'Església catòlica. S'han arribat a dialogar, a tractar qüestions molt importants com el tema de la justificació, on luterans i catòlics doncs, ens hem posat d'acord en unes qüestions molt, molt importants i anem fent camí. Jo penso que hi ha passos molt importants. Per exemple, jo com a mariòleg veig també que tot el moviment ecumènic i l'equip de reflexió de Dombes s'està redescobrint la presència i el paper de Maria en la història de la salvació. I això és molt important perquè estem tocant els temes de fons que ens van apartar. No cal dir que en el moment que es va consumar la reforma, el factor polític va ser un factor determinant. És a dir, sense la intervenció dels prínceps alemanys, hagués sigut molt difícil que allò hagués tirat endavant. Clar. Però un cop s'ha fet, va tirar endavant i portem molt temps de separació. I ara de reencontre. Això també és important dir-ho.
Clar. I en el moment present, què ens uneix i què no ens acaba d'unir?
Jo ara citaria, he llegit molt sobre el tema de Luter últimament, i potser un dels textos més lograts, breu, senzill i concret que he descobert, és la carta que el prior general de l'Ordre dels Agustins, de qui formava part doncs Luter, ha escrit a tota la ordre. I jo penso que fa un resum molt bo. Els oients ho poden trobar amb molta facilitat a internet, cercant carta del prior general de l'Ordre de Sant Agustí sobre Luter. I ell diu, un punt essencial en la línia del pensament agustinià és la realitat de la gràcia referit sobretot a la justificació. Aquest estem tractant un punt clau. Al centre de la vida i de la reflexió de Luter, com deia el papa Benet, hi ha, sens dubte, la qüestió de Déu. Turmentat en la seva joventut pel tema de la salvació, va trobar tranquil·litat i goig en el principi de la justificació per la fe, sobretot rellegint el text de Romans 1:17. La justícia de Déu, deia Luter, no s'ha d'entendre en sentit actiu o vindicatiu d'un Déu just que castiga els pecadors, sinó en un sentit passiu o justificador, Déu que fa justos i que ens regala la seva confiança en Jesucrist, l'únic Redentor, i que se'ns comunica per la fe. Aquesta va ser la gran intuïció de Luter. Luter sent la incapacitat de les forces humanes sense la gràcia, però aquí està el mal, radicalitza aquesta doctrina fins a l'extrem. Aquí, en el que diu, tots ens trobaríem, i de fet en l'acord sobre la justificació, però hi ha aquesta radicalitat. Per a ell és impossible que l'ésser humà pugui cooperar d'alguna manera en la salvació, perquè el pecat hi és. L'únic que passa que pels mèrits de Crist no se'ns té en compte, no se'ns imputa. Aquí tenim l'arrel d'allò que ens separa profundament, que algun teòleg ha dit que és un problema d'una i, és a dir, escriptura i tradició. En canvi, ell diu sola escriptura, naturalesa i gràcia. Ell diu només gràcia, sola gràcia, fe i obres. Ell diu només fe. Aquí hi ha l'arrel de les grans divisions. També s'ha de dir que la interpretació que fa Luter de la fe cristiana toca temes fonamentals com els sagraments, el ministeri ordenat i qüestions que són vitals per la vida de l'Església i en les quals hi estem treballant en aquest diàleg teològic i sobretot animat per una nova actitud, que sí. Això és lo important.
Per tant, en què podem col·laborar avui, catòlics i luterans?
Podem col·laborar, en primer lloc, amb la pregària. Allò que deia el cardenal Casper, l'ecumenisme espiritual. El do de la unitat serà un gran do de l'esperit. No serà únicament pel treball nostre. També, en aquest sentit, podem cooperar coneixent una miqueta el que pensa cadascú. De fet, un catòlic hauria de conèixer bé la seva fe per establir un diàleg, per si un no té identitat, difícilment podrà dialogar. Per tant, formar-nos com a catòlics, en aquest sentit, conèixer bé la fe, conèixer bé el catecisme de l'Església Catòlica i tenir cordials encontres amb germans nostres que viuen aquesta experiència cristiana des del luteranisme. S'han formulat, i amb això vaig acabant, com cinc imperatius ecumènics per part dels estudiosos que ens poden ser de gran interès. El primer imperatiu seria aquest: catòlics i luterans hem de començar sempre des de la perspectiva de la unitat i no des de la divisió, començant per allò que ens uneix, que és aquesta fraternitat radical en el Crist que ve donada pel baptisme. El segon imperatiu: ens hem de deixar transformar a nosaltres mateixos mitjançant l'encontre i el testimoni de la fe. El tercer imperatiu ens diu que catòlics i luterans s'han de comprometre de nou en la recerca de la unitat visible. No ho podem deixar així. Hem d'anar cap a aquesta unitat visible que s'hauria de concretar un dia en la celebració de l'Eucaristia. El quart imperatiu: luterans i catòlics juntament han de redescobrir el poder de l'Evangeli pels nostres temps. I, finalment, aquest és el cinquè imperatiu que s'ha formulat en el diàleg: catòlics i luterans han de donar testimoni comú de la misericòrdia de Déu en la proclamació i en el servei del món. És un bon camí per anar-nos retrobant.
Sí, i tant. I hem pogut constatar, i els oients ben segur que també ho han fet, que el tema del que vostè ens ha parlat és bastant complex, molt complex, diríem. Ens recomanaria algun llibret que ens ajudi a entendre-ho millor, sobretot per les persones que puguin tenir-hi més interès en conèixer-ho?
Amb molt de gust, i penso que tots hauríem de tenir aquest interès per això que hem dit de conèixer-nos bé els uns als altres. Jo recomano vivament un document que es titula «Del conflicto a la comunión», i que porta com a sotstítol «Conmemoración conjunta luterano-católica romana de la reforma del 2017». I, curiosament, aquest document de treball ja va ser publicat l'any 2013, l'ha publicat l'editorial Salterre, i està preparat conjuntament per la Federació Luterana Mundial i pel Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat dels Cristians. És un document, jo penso, a l'abast de tothom, amb una cultura mitja, que ens pot enriquir moltíssim i que ens pot situar en el moment actual d'aquest diàleg ecumènic.
Molt bé, doncs, malauradament ho hem de deixar aquí, perquè l'interès pel tema no cal dir que és molt gran, però tindrem ocasió de potser de parlar en algun altre moment, sí?
Tempus fugit, deia el clàssic. Sí, jo espero que aquesta breu conversa doncs animi els oients a tenir aquesta inquietud, a formar-se i a treballar-hi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, mossèn Joan Antoni Mateu, delegat d'Ecumenisme, per haver-nos parlat d'aquest 500 aniversari de la reforma. Gràcies.
Fins aviat, si Déu vol.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja a la secció del programa que és preguntes que ens fem sobre, que va a càrrec del nostre col·laborador del bisbat d'Urgell, mossèn Xavier Parés, que és doctor en litúrgia i delegat de litúrgia del nostre bisbat. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Una altra vegada aquí, a veure quina pregunta hi ha per aquesta setmana.
Sí, doncs la pregunta que fem per aquesta setmana és: per què diem pare o mossèn als preveres?
Ah, bueno, això és una espècie de títol que se'ls dona, no? També se'ls diu don, de vegades, en castellà.
En castellà, don,
els castellans diuen més aviat don, però això de mossèn és un diminutiu, em sembla a mi que és un diminutiu de monsenyor, que vol dir mi senyor. Per tant, el capellà és un senyor que té com una autoritat en nom de Crist, i aquesta autoritat la té el sacerdot. I el senyor se li deu respecte, i per tant és com una paraula de respecte, no?, amb una persona que té un ministeri. Per tant, el fet és, per això, és un tractament que deu venir del temps mitjaval, de l'edat mitjana, perquè s'usava molt, sobretot aquí a Catalunya, la corona d'Aragó, en general. A Aragó també diuen mossèn, i és una manera de tractar a una persona, doncs, que és un clergue, o que per un títol d'un rebesa, no?, d'honor, no?, podríem dir. Actualment això només es diu els sacerdots, i es diu en els sacerdots...
Els diaques també, no?, mossèn?
També els diaques, sí. Els diaques també se'ls pot dir mossèn, però ja et dic que més aviat a Catalunya i a la Corona d'Aragó, i ara fora de Catalunya i de la Corona d'Aragó, ja, com deien abans, es diu don, que vol dir senyor, no?
Sí.
És un protocol davant del nom que suposa també el mateix, un respecte, una cortesia, una distinció social. No podríem dir que no és tant un títol, sinó un tractament. Tractament de respecte, lògicament. Persones grans, persones nobles, se'ls deia abans. També es diu els reis, Don Felipe, no? Diguem, el Doña Leticia, no? Sí. Els reis també els diguem don, no? Pues els eclesiàstics se'ls diu, també de vegades els mestres, els professors, Don Fulano, Don Sotano, no? És una manera de distingir. De vegades també se'ls diu en els capellans, en els preveres, padre, no? Pare, no?
Sí, sí.
El pare fulano, el padre sotano... Més aviat la paraula pare es diu més als religiosos, no?
Exacte.
Més que no pas als sacerdots seculars, eh?
I però... potser també amb Amèrica del Sur, Centroamèrica, no? La cultura aquesta llatina potser també.
També
més,
diu un pare, perquè...
Sí, el mossèn.
Els mossens, sí. Perquè és una expressió d'una paternitat espiritual, sí, sí. Que té la persona del sacerdot, és com una mica el cap de la família de la parròquia, el cap de la família cristiana, no? I per tant diu el pare fulano, pare sultano, perquè per molta gent és un pare que se li deu respecte, que se l'estima, que t'ha donat la vida de Déu, la vida de la gràcia en el baptisme, que et dona la fe, que et dona l'Eucaristia, i per tant és un pare espiritual. També és un pare espiritual, també és un confessor, una persona que li consultes o li expresses la teva consciència, els teus remordiments, els teus pecats, perquè ell també té aquest ministeri d'absoldre, en nom del Senyor, de donar l'absolució sacramental. I de vegades, davant de dubtes, de consciència, també la gent va a trobar un sacerdot. Uh-huh. I llavors li consulten, passa aquest problema, tinc això o altre. El sacerdot sempre dona bons consells.
Sí, sí.
El títol de pare, sobretot, es dona al Sant Pare, també, el papa de Roma, no?
Sí, sí.
El Sant Pare francès, sí, sí, el Sant Pare Benet, el papa de Roma, eh? Però, sí. de fet, diu, no digueu pare a ningú, perquè de pare només n'hi ha un, que és el Pare del Cel.
Sí.
El nom de pare el té Déu.
Això ho diu Jesús.
Ho diu Jesús. Sí, per tant, sí. Déu és el Pare, i li diguem Pare Nostre, que esteu en el cel. Així ens ho va ensenyar Jesús. Uh-huh. Però, bueno, els altres són uns pares de segona categoria, no? Que és un vocabulari que s'ha anat formant per expressar aquest respecte de mossèn, de don, de pare, etc.
Doncs ho deixaríem aquí, si li sembla, mossèn Parés.
Podríem dir més coses, però em
sembla que ja... No, però bé, ha quedat entès.
Vale,
sí,
d'acord.
Sí. Doncs moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Sí, Déu vol. Molt bé.
Adéu. I abans del comiat de l'Església d'Urgell, d'aquest diumenge, els donem una dada d'agenda. Dissabte vinent, dia 4 de novembre, tindrà lloc al seminari de la Seu d'Urgell la jornada diocesana de catequistes. S'iniciarà a les 10 del matí i acabarà amb el dinar. Mossèn Norbert Miracle, rector del Seminari Major Interdiocesà i delegat diocesà d'ensenyament de l'Arquebisbat de Tarragona, farà una ponència sobre el Déu dels cristians. I ara sí... Fins aquí el programa, que el que ha donat de si aquesta Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies de debò per haver-nos acompanyat. Desitgem que tinguin una bona setmana i que diumenge vinent vulguin ser novament amb nosaltres, si ho desitgen. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha estat als controls, i de Maria Marín, qui els està parlant. Adéu-siau.